més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Comencem la setmana amb una notícia realment bomba, eh? El Sabadell ha incorporat Lamine Gassama, cop d'efecte dels arlequinats que han aprofitat una oportunitat de mercat per fitxar un jugador que no competeix des de finals de la temporada passada, és cert, però que en el seu currículum té, entre altres coses, haver estat mundialista, haver jugat la Champions, no haver baixat mai d'una primera divisió a equips com l'Olympique Lyonnais, el Lorient, l'Alanya Sport o el Göztepe de Turquia, i que, entre d'altres coses, per acabar d'ubicar-nos de qui és, va formar part de l'11 ideal, del millor 11 de la Copa Àfrica fa tot just 3 anys només. Avui passa la revisió mèdica aquesta tarda i s'hi estarà fins a finals de temporada. Reforçar la banda dreta, com recordeu, ja era una opció que estava sobre la taula al passat mercat d'hivern, no amb aquest jugador, per no portar-nos a equívocs amb allò de la famosa operació d'un futbolista francès, en aquell moment no era Gassama, i amb la pubàlgia que pateix Alfred Planas, s'ha vist com una oportunitat per apuntalar l'equip, per acabar d'apuntalar-lo, ja sigui com a lateral i avançar a Muguruza o com a extrem directament. Veurem com arriba, s'incorpora dimecres amb la resta del grup als entrenaments i veurem quin rendiment aporta, però sobre el paper només cal repassar aquestes 4 dades que us he dit del seu currículum per engrescar-nos amb aquest fitxatge random, si ho voleu qualificar així, o exòtic, o l'etiqueta que li vulgueu posar, que acaba d'anunciar fa res, fa uns minuts mal comptats, al Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Entre el Toni González i el Roger Benet avui a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona s'ha proclamat campió de la Lliga Iberdrola de futbol femení després de golejar 5-0 en el clàssic al Real Madrid. El Johan Cruyff, l'equip de Jonathan Giraldez, no ha cedit fins ara ni un sol punt, ha marcat 136 gols i només n'ha encaixat 6. Espectacular! Jiménez, Condogbia i Hermoso han entrat a la convocatòria del Cholo Simeone pel partit de demà, tornada dels vuitens de la Champions, a Old Trafford. No hi són Lemar, Cunha, Versalico, Daniel Bas o Yannick Ferreira Carrasco. Al partit d'anada, Atlético i Manchester United van empatar a 1 al Wanda Metropolitano. A primera divisió, la jornada 28 es completa aquesta nit amb el Mallorca-Real Madrid, guanyant els blancs obren una escletxa de 10 punts respecte al Sevilla, el segon, i en ciclisme, que us ha de dir d'Eslovènia, Ragnan de nou amb Roglic dominant, no sense patiment, a la París-Nissa i amb Pogacar guanyant la Tirrè Adriàtic. Som-hi també amb el sumari de l'hotel.
Què es comenta la recepció?
Tindrem el postpartit del Sabadell-Castellón, a més d'aquest fitxatge sorpresa de Gassama. També Sabadell juvenil amb Adri González Haaland, Sabadell nord amb Marc Marruecos, waterpolo amb el porter David Serrano, el postderbi victòria clara de l'Oar Gràcia a la pista del Creu Alta Sabadell, i també felicitarem en directe el reelegit president verd i blanc, Salvador Gomis.
La notícia curiosa.
L'exarlequinat Juan Diego Molina Stoikov va signar ahir el gol més ràpid de tota la història de segona divisió. L'ara atacant de l'Eibar, Pichichi, per cert, de la Lliga Smartbank, només va trigar 8,6 segons en foradar la porteria del rival. I una mica més lluny, una altra imatge curiosa, els Grizzlies i Oklahoma City Thunder han sortit aquesta matinada a la pista per jugar el partit que els havia d'enfrontar a l'NBA, vestits del mateix color, de blanc. Els de Memphis, com a visitants, han hagut de tornar al vestidor i canviar-se la roba abans de disputar aquest partit.
De quin partit no estarem pendents?
Antofagasta, Colo Colo, a les 10 de la nit, hora d'aquí, jornada 6 a Xile.
I a les xarxes socials?
També tenim un parell de piulades. La primera del Lluís Cortés, exentrenador del Barça femení i ara seleccionador ucraïnès de futbol femení, explicava ahir la història de l'Anna Petrich, jugadora del Kharkiv, que ha hagut de fugir d'Ucraïna i que s'allotjava aquí a Sabadell, a casa de la seva família. Avui mateix, però, posava rumb cap a un altre destí, iniciava una segona etapa d'aquest viatge, segons explicava el mateix Cortés. I també destaquem un tuit de Futbol Catalunya, diu així: setmana important per les eleccions de la Federació Catalana de Futbol, dijous declararà com a imputat el president Joan Soteras per entrades a l'ordinador de diversos treballadors sense permís i creant falsos usuaris. També acudiran empleats i exempleats perquè les demandes s'amunteguen, segons diu aquest perfil a Twitter.
Avui celebra el seu aniversari.
Dos exarlequinats, Neftalí Suescum d'una banda i de l'altra un que ahir va jugar a Sabadell, a Can Urià, concretament contra el Sabadell Nord, defensant la samarreta del Rubí, com és Migue González.
L'enquesta.
I acabem preguntant-vos, com cada dilluns, qui va ser el millor de l'últim partit del Sabadell, en aquest cas de la derrota contra el Castellón de dissabte. Últims minuts per dir-hi la vostra. Un tuit amb l'etiqueta amb el hashtag MVP946, acompanyat del nom del que per vosaltres va ser el millor abans d'ahir.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, entrem en matèria. 8 minuts, 40 segons per sobre de la 1 en punt. Pau Vitori, què tal, com estàs?
Sorprès.
Com... Aquesta no la veiem venir, eh?
No, aquesta no ens l'oloràvem. Abans de res, perquè he vist algun comentari ja a les xarxes socials, aquest no és el fitxatge que tenia previst el Sabadell a l'hivern. Ara no sé si ho has comentat, Adrià, al principi.
Ho he comentat.
De baixar d'aquí a l'estudi m'he perdut. Però això, que no és perquè... Bàsicament perquè aquell fitxatge era un sub-23. I estem parlant d'un jugador que té 32 anys, Lamin Gassama.
Venia de jugar a la segona divisió francesa. Gassama no ha jugat mai en una segona divisió, sempre ha jugat a l'elite. Com dius, era sub-23, estava en actiu. Gassama porta tota la temporada en blanc. L'últim partit, de fet, el va jugar amb la selecció absoluta de Senegal, ara fa uns mesos, l'estiu passat, i no estava jugant a França, sinó a Turquia. L'últim destí va ser Göztepe, o sigui que ni molt menys, o sigui, casen que són nascuts a França, que són d'origen africà i que juguen per banda. Ja, prou.
Ja està.
L'opció Lamin Gassama no estava sobre la taula quan es va tancar el mercat d'hivern, entre altres coses, perquè, insistim, llavors no hauria calgut arribar a l'últim dia a veure si ve o no ve, perquè si era gent lliure, com és el cas d'aquest nou reforç del Sabadell, ho podien haver fet l'1, el 2 o el 5 de febrer tranquil·lament. El cas, aquesta última hora, de fa res, fa uns minuts, Lamin Gassama, nascut a Marsella però d'origen senegalès, nou jugador del Sabadell. I avui el Pau Vitori tindrà al tribuna preferent el millor en aquest sentit, l'anàlisi d'un sabadellenc, d'un exarlequinat que és expert en l'afroradar, Alberto Etxogo. Comentarà aquest fitxatge avui al tribuna preferent. Per tant, no us podeu perdre el programa al Twitch de Ràdio Sabadell o a l'antena a 7:45. Però, Pau Vitori, no ets Alberto Etxogo, però explica'ns quatre dades de qui és Lamin Gassama.
I amb Adrián Arroyo, per cert, avui al tribuna preferent, ja anem fent petits spoilers. Doncs Lamin Gassama, com bé deies, nascut a Marsella, al nord, de fet, d'aquesta localitat francesa, al mateix barri, de fet, on va néixer en el seu dia i on es va criar Zinedine Zidane. Aquí queda la curiositat. Pel que sembla, doncs, ha estat una oportunitat de mercat que s'ha posat molt... Doncs això, molt a la mà, perquè, com bé deies, Adri, és un jugador que sempre havia jugat a les primeres categories, tant a França com a Turquia. És un jugador de banda dreta, pot actuar tant de lateral com d'extrem, i la idea a partir d'aquí és jugar amb les peces. Ara mateix el Sabadell, Òscar Rubio està afrontant el tram final de la seva recuperació. Aquí l'important és que Alfred Planas... té pubàlgia, com ja li va succeir l'any passat al Marbella, i per tant no acaba de fer net, i per tant serà una peça important per, doncs això, per recuperar efectius a la banda dreta. A més, amb Muguruza, doncs ja s'ha vist que se'l pot avançar o endarrerir segons convingui. Avui mateix ha arribat Lamin Gassama, aquesta tarda passa la revisió mèdica, de fet ja l'hem vist a les fotografies oficials amb Bruno Vall, el director general, i amb Miguel de Ita, amb el secretari tècnic, i dimecres hauria de fer el seu primer entrenament amb la resta del grup.
Fem una pausa, si us plau, entre el nom i el cognom, que m'he endut un ensurt quan ho has dit així d'una tirada, no perquè ho hagi dit malament pas, però Lamin Gassama és el fitxatge del Centre d'Esports Sabadell. Res, no?
Estàs malalt.
Sí, absolutament. Un jugador que va sorgir de l'OL, de l'Olympique Lyonnais, i que, com dic, és que no ha baixat de primera divisió en tota la seva carrera. És cert que no juga des de finals de la temporada passada, quan va rescindir amb Göztepe, de la primera divisió de Turquia, però sempre ha estat a l'elit. És d'aquelles oportunitats de mercat que de tant en quant sorgeixen.
Sí, és un jugador, doncs, el seu primer club va ser les Martigues, a França, després es va formar a les categories inferiors de l'Olímpic de Lió, va debutar a la Ligue 1 amb només, amb 19 anys acabats de fer, perquè et facis una idea, Adri, el lateral dret titular de l'Olímpic de Lió aquella època era Anthony Rebellier, l'ex del València.
Un clàssic, eh?
L'ex del València en el seu dia. Va debutar a la Champions contra tot un Bayern de Munic, Lamine Gassama, i havent de cobrir també a tot un Franck Ribéry, el seu compatriota. Franck Ribéry en aquell moment que era un dels millors extrems del món, sens dubte. A partir d'allà, 4 temporades al Lorient, del 2012 al 2016. Allà va fer, per cert, el seu únic gol de la seva carrera. És un jugador que només ha marcat un gol en la seva carrera.
No és el seu fort, tampoc, sent lateral.
No, sempre ha actuat, eh? Que la gent es quedi que sempre ha actuat més com a lateral que no pas com a extrem, eh? I a partir d'allà, apunta Roger Benet, des del 2016 va jugar a Turquia, del 2016 al 2018 a l'Alanya Sport, i del 2018 al 2021, com bé deies, Adrià, al Göztepe, tots dos a la primera divisió de Turquia. El Göztepe va rescindir a l'estiu, sembla ser que li van oferir la renovació a la baixa i va declinar-la. Pel que fa a experiència internacional, doncs va jugar alguns partits poquets amb la sub-21 de França, però el 2011 ja va ser cridat a files per l'absoluta del Senegal, amb la qual, sobretot, va disputar el Mundial de Rússia el 2018 i va ser subcampió de la Copa d'Àfrica el 2019, sent escollit també en el millor 11 del campionat. Per tant, aquí queda una mica el currículum de Lamine Gassama. Segurament en els propers dies i en les properes hores, com bé deies, de veu d'Alberto Etxogo, doncs sabrem una miqueta més.
I a veure com arriba també, perquè, com diem, la seva inactivitat és des del mes de juny. L'últim partit el va disputar amb la selecció senegalesa, per tant aquí és una arma de doble fil, no? Perquè per un cantó no juga des de fa molts mesos, des de l'altre és que estava a primeríssim nivell, fins al punt d'estar en una selecció top del continent africà com és Senegal jugant de titular. Per tant, Lamine Gassama, nou jugador del Sabadell, aquí més d'un haurà de fer funcions de traductor, perquè fins on sabem no coneix la llengua, ni el català ni el castellà. Ell parla francès de normal, però vaja, en el mateix staff tècnic tenim diferents persones que parlen francès, començant pel Jocelyn Juncker, pel Jos, que és francès directament. Tot això, l'última hora del Sabadell, el primer quart d'hora del programa, parlant sobre Lamine Gassama, més, insistim, el Tribuna Preferent avui, aquest vespre, a 7:45, i del Sabadell, de la resta de l'actualitat, què? El fitxatge de Lamine Gassama ha deixat en un segon pla avui el tema de la ratxa trencada per part del centre d'esports. Ja té nassos, a vegades el futbol és especialment capritxós en aquest sentit. Després d'igualar, però no superar, la de la temporada 83-84, aquesta dinàmica positiva ha acabat justament en la dotzena de partits per culpa de la derrota 1-3 davant del Club Deportivo Castellón en un partit Pau Ituri que va estar especialment descontrolat. Va tenir ratxes, va tenir moments dins del mateix partit en el qual el guió va ser més favorable al Sabadell o al Castellón. Moments, per exemple, el 2-0 del Sabadell que va fallar Néstor Querol i acte seguit el gol de rebot que va igualar per part de Koné, d'un altre futbolista d'origen africà. Però sigui com sigui, una derrota 1-3 que és dolorosa perquè frena la inèrcia tan positiva que portava el Sabadell.
Sí, i crec que ho deies tu al comentari d'aquest matí al Cafè de la Ràdio amb la Mireia Sanz. És una derrota que potser ha fet tocar de peus a terra, no?, a tothom, perquè el Sabadell ara mateix queda al vell mig de la classificació, a 7 punts del play-off, 5 per sobre del descens, però és que, clar, en un escenari com aquest ens adonem que per arribar als 5 primers, encara que hi ha temps, queda jornades, doncs cal allargar una ratxa, o calia allargar una ratxa absolutament històrica, i que algun dia o un altre doncs havia d'arribar aquesta derrota En aquest cas, més per condicionants externs, anem a dir-ho així, que per demèrit del propi centre d'esport Sabadell, que va fer coses bé en el partit per, ni que sigui, rascar un punt.
De fet, si el Sabadell arriba a guanyar contra l'equip Orellut, s'hagués situat a 3 punts només del play-off, perquè tindria el Castellón a un només de distància, cauria de la zona alta. És cert que la resta d'equips, per exemple, el San Fernando, que s'està situant aquí dalt i de quina manera, doncs sí que va fer la feina, però la distància seria de 3 punts, havent guanyat, ara és ja de 7. Per tant, tornem a estar més a prop de la cua que del tren capdavanter. No sé si com a lliçó, com a avís, com a prealerta, però en tot cas el Sabadell, com dius, en aquesta terra de ningú, però sense poder-se ni despistar ni acomiadar del tot de la part alta si reenganxa ara un bon moment. En tot cas, Pedro Munitis, parlant en roda de premsa, ho va deixar prou clar, i jo vaig tenir la sensació, així com a resum d'entrada de les declaracions del Santanderí, que tenia una idea molt clara que volia llançar, que era... compte, que no només som una dinàmica, que sí. No hem arribat fins aquí aquests 3 mesos i escaig sense perdre només perquè tenim una bona ratxa i prou.
Per mi va ser en anglès es diu el highlight, d'aquesta roda de premsa de Munitis, perquè ho va deixar caure en dues ocasions. El fet de dir, i n'escoltarem una, doncs això, que el seu Sabadell és alguna cosa que va molt més enllà d'una simple ratxa de partits sense perdre.
Creo que somos algo más que una dinámica. Ni ganar el partido anterior te hace ganar el siguiente, ni perder este te hace perder el próximo. Y lo que hemos conseguido, lo hemos conseguido desde el trabajo, desde la constancia. Y bueno, es seguir. Ahora tragar veneno, que es lo que toca, el pasarlo mal, porque, bueno, y más cuando se da de esta manera, que creo que, bueno, que hoy el fútbol no ha sido justo con nosotros, así como seguramente durante estos 12 partidos en algún momento también hemos sacado premio que seguramente no nos merecíamos.
De fet, Adri reconeixia el càntabre més endavant, en l'altre tall de... que parlava, doncs, això, que eren alguna cosa més que una simple dinàmica, que dies com, per exemple, el de l'UCAM Múrcia, on l'equip havia arribat, literalment deia, amb el ganxo, doncs havien tret més petroli de l'esperat. Però al final no hem d'obviar que és la primera derrota del Sabadell en tot el 2022. I ha arribat a 12 de març. Per tant, parla molt bé d'aquesta dinàmica del centre d'esport Sabadell, aquesta ratxa de resultats. I, de fet, remarcava Munitis que el més difícil en aquesta categoria tan igualada, aquesta primera ref, és tenir constància i que l'equip, com va demostrar també dissabte, doncs, sempre ha tingut la fam per no perdre els partits.
Es muy difícil el conseguir tener una ratxa de partidos sin perder tan larga, porque considero que el valor más difícil de adquirir o de tener es la constancia y no perder el hambre. Y el equipo, lo vuelve a demostrar hoy, o sea, es que no quería perder, o sea, es que ha hecho todo lo posible para no perder. Creo que no se ha merecido perder.
Doncs, derrota immerescuda, deia Pedro Munitis en roda de premsa després d'aquest 1-3 contra el Castellón d'abans d'ahir, que situa el Sabadell en aquesta terra de ningú, que dèiem abans, a falta de menys d'un terç ja per acabar la temporada. Aquí la llàstima, i ho dèiem ja al Sabadell en joc, Pau, és que les dues vegades que el Sabadell ha superat els 4.000 espectadors a la nova Creu Alta, va ser sostre del curs, amb més de 4.600 espectadors dissabte en aquest partit contra el Castellón, malgrat l'amenaça de pluja, les dues vegades el partit ha acabat igual, 1-3, amb aquest punt de decepció, fins i tot amb la mel als llavis, perquè el dia del Barça B, la jornada 4, amb 4.200 i escaig, l'equip va arribar a empatar, una situació adversa, i quan semblava que acabaria tombant el marcador, se'n van d'un parell de calbots consecutius, i en aquesta ocasió, perquè Caixa va tornar a marcar, perquè Caixa va posar per davant a l'equip, però va ser una victòria momentània que de seguida doncs, es va capgirar.
Sí, segurament la pel·lícula hauria canviat molt si Néstor Querol doncs, hagués fet la jugada del 2-0, és que després empat 4 minuts després, Koné amb la panxa, és un, avui el veia repetit,
i de rebot.
És un xut d'Aaron que jo crec que no va ni a porteria.
Aaron lateral esquerre del sí, Castellón, sí. Res a veure amb Aaron Rey.
Pica la panxa de Koné, que per sort per ell doncs, estava habilitat perquè podria haver estat fora de joc tranquil·lament, i la pilota acaba doncs, despistant Emilio Bernat. Vull dir, aquí va tenir el Castellón el punt de fortuna necessari també per poder capgirar el marcador. De l'1-2 de Mario Barco, doncs home, Emilio Bernat treu una molt bona aturada després d'aquella rematada d'Esperó. Però és que l'1-3 de Juan Tortuño, que és un golaç, tot s'ha de dir, però ve d'un rebot també, ve d'una pilota rebotada de Sergio Aguza. Per tant, és que molts condicionants va tenir el partit i tots ells van jugar en contra del Centre d'Esport Sabadell. I com deies, Adri, és que al final són 4.646 espectadors, que és una molt bona xifra, sent a més dissabte, i malauradament doncs, no pots donar aquesta alegria a l'afició, que sí que és veritat que va marxar amb aquest punt d'orgull, també. Però vaja... Per repassar coses que anaven en contra, la gespa va estar especialment ràpida. El partit va ser una moneda a l'aire per moments. Ja dic, semblava un joc molt anàrquic, molt descontrolat. I després, clar, evidentment també el plantejament. Va criticar, es va mostrar sorprès Monitis amb el plantejament del Castellón, pel fet de sortir amb 5 al darrere. A més, el Sabadell no va poder sortir amb futbolistes que haurien estat titulars, com deia el mateix Monitis, és el cas de Sergio Aguza i Aaron Rey, que havien passat mals dies previs amb febre, i tampoc, en aquest cas, Sergi Altimira. Però vaja, en aquest últim aspecte, Monitis deia que tampoc ho volia posar com una excusa.
Decir que nos ha condicionado la baja de tres jugadores no lo voy a hacer, porque los que han entrado han estado a un nivel súper alto. Venimos haciendo rotaciones a lo largo de cada partido, desde que hemos llegado, y los resultados han estado viniendo, o sea que para nada.
Doncs no ha volgut utilitzar aquest argument com a excusa, però evidentment va condicionar l'11 inicial en el partit contra el Club Deportivo Castellón. De Campos Salinas, tu em vols dir alguna cosa de l'àrbitre de Cejín o no?
És que després tenim l'àrbitre, que per mi va ser un altre dels elements que va jugar en contra del Sabadell. No li recordo cap errada monumental, grotesca, d'aquelles de dir, ostres, és que has condicionat un partit de principi a final, una expulsió com, per exemple, la de l'Aleix Coca al Belmonte. No li recordo, sí que és veritat que podem entrar en accions polèmiques, ara de seguida la repassarem, però és que al final va ser una actuació que en el seu conjunt va treure de polleguera tota la nova Creu Alta. Si et sembla, escoltem primer el Joan Fàbregas i ens acabem de fer una mica més de mala sang.
O sigui que el Pau Vituri avui vol... Tenir torn de rèplica, amb el Joan.
Sisplau.
Anem a escoltar-ho, va.
Juan Antonio Campos Salinas va ser l'encarregat de dirigir el Sabadell Castellón. Àrbitre morser de 32 anys, amb 7 temporades d'experiència a segona B. La seva actuació a la nova Creu Alta va ser un compendi de sensacions positives i negatives, així que anem per parts i concretament a la primera part, on va estar espectacular. No es va deixar enganyar en les múltiples simulacions dels jugadors, va donar fluïdesa al joc i va mantenir la seva autoritat amb elegància. Es va guanyar la confiança de tothom i se'n va anar al vestuari amb la credibilitat pels núvols. Però a la segona part, Campos Salinas es va fondre com un sucre al cafè. Primer es va descoordinar amb l'assistent de lateral, on van creuar decisions en un servei de banda. I això va ser el preàmbul del que vindria després. Jugada clau, minut 59. Iago Indias cau dins l'àrea i el murcià, molt a prop, decideix no senyalar penal. Per mi encerta, ja que l'empenta és molt lleu. Fins aquí, tot correcte. El que no pot ser és que permeti que el jugador del Sabadell les cridassi a la cara sense rebre la droga corresponent. En aquesta acció va mostrar debilitat i el partit el va devorar. Fins al final, tres accions polèmiques més dins l'àrea de Castelló. Cap acció és evident com per demanar-li la factura al col·legiat, però també és cert que semblava que havia d'haver-hi trets perquè el murcià fos capaç d'assenyalar un penal. També és cert que els jugadors del Sabadell van ser dignes actors de Hollywood en la majoria de jugades, especialment l'última de Ron Rey. Capítol a part mereix la banqueta del Sabadell, impresentable, escandalosa i amb un comportament totalment inacceptable. Aquest cop va acabar amb dos expulsats, un d'ells Monitis. D'ara en endavant, els àrbitres de ben segur que prendran nota i no deixaran passar ni una. Si es volen evitar baixes de l'estaf tècnic abans del xiulet final, algú del club hauria de prendre mesures. En resum, en un partit de dificultat molt alta, Campos Salinas va fer, durant 45 minuts, una actuació meritòria que va tirar per la borda en una segona part decepcionant. Crec que, tot i el mal regust final, és just situar-lo al grup 2, apte per la categoria.
El situàveu al Sabadell en joc en un grup hipotètic 5, recordo. És veritat que va ser en el punt de fervor de la batalla, però, home... Les coses com són, els penals si els agafes per separat, a mi com a molt, 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 el de Caixa. A mi em sembla més que sí. No pas el de Iago, per exemple. A mi em va grinyolar molt més del seu arbitratge de Campos Salinas va ser, 1, el desgovern que va plantejar amb les decisions que feien que tant uns com altres acabessin amb un punt de, que els va treure de polleguera, i per l'altre, el tema de les banquetes, perquè és cert que la del Sabadell s'aixecava constantment, com deia el Joan Fàbregas, per mi vaig veure, per exemple, el capità del Castellón, David Cubillas, encarant-se ja no només amb la banqueta del Sabadell, que també, i sobretot amb el tercer gol, amb el de Juan Tortuño, sinó girant-se a la graderia directament. Que recordem que per intentar posar ordre una mica a Tarragona i per demanar que callés un aficionat, Miguel Ángel Rodríguez, el delegat del Sabadell, va ser sancionat amb 3 partits i Cubillas no demanava ordre. Cubillas s'encarava directament amb el públic local i no hi va haver cap càstig per la banqueta orelluda. Dit això, deies, torn de rèplica, si vols dir-li la teva.
Ho has dit tot. Per mi, el que no pot ser és que la banqueta del Sabadell acabés amb 2 vermelles i la del Castellón amb total impunitat, quan a més tenien l'àrbitre l'assistent just al costat. Això per començar. Per cert, el Joan Fàbregas, que havia situat ja a Campos Salinas al grup 2, després d'aquell Atlètic Balears Centre d'Esports Sabadell, que acabam derrota a la primera volta.
I de fet, en aquell dia, a l'Estadi Balear va dir que el situaven al grup 2 a l'espera d'un partit més mogudet per veure què tal. Doncs mira, el va tenir dissabte en aquest Sabadell-Castellón. En fi, per cert, després del partit també hi va haver alguna que altra imatge de tensió a la sortida de l'equip arbitral de la nova Creu Alta, que van haver de ser escortats per la seguretat del Centre d'Esports i pels Mossos d'Esquadra per poder enfilar cadascú cap a casa seva, perquè recordem que el quart àrbitre era català, la resta sí que va marxar cap a terres murcianes en cotxe, però van requerir d'agents de seguretat per tenir una sortida relativament normal, escridassats, però relativament normal, de la nova Creu Alta. Deies, protagonistes d'aquestes accions polèmiques.
Sí, ens quedem primer amb Iago Indias. Jo ja ho vaig dir a la Transmi, per mi em sembla clara la falta que li fa a Koné en la recuperació prèvia al gol de Caixe. Evidentment, estàvem en un moment del partit on el criteri de l'àrbitre era deixar jugar absolutament tot. Després s'assenyalava qualsevol mínim contacte, però en aquell moment el criteri era de no assenyalar res. Per tant, aquí queda la història. I a la segona part, és que tot esclata arran d'aquesta jugada, d'una jugada en la qual Iago Indias reclama penal perquè nota el contacte d'un jugador del Castellón per darrere. Així explicava el gallec aquesta jugada.
Yo noto un contacto, como que me empuja por el costado. El árbitro decide que no es penalti y lo respeto, pero como decía antes, sí que es cierto que yo al final, a mí me gusta ayudar a los árbitros, él ha decidido no pitarlo y ya está. Ha habido ciertas jugadas que sí que es cierto que para mí se ha equivocado un poquito, pero al final el fútbol todos nos equivocamos, pero bueno, sin más.
Doncs sense més, deia Iago Indias, però el fet és que en aquestes jugades descontrola tot. D'entrada perquè Pablo Doñate és expulsat en la protesta, l'entrenador de porters del Sabadell que estava a la banqueta. I després, més endavant, i aquí coincideixo amb tu també, Adri, hi ha una altra agafada de la samarreta a Caixe. Per mi molt més clara, perquè ja s'origina abans que... Crec que era Caballo qui posa la centrada, o la centrada ve per la banda esquerra.
Diria que sí, ara tiro de memòria i vaig una mica peix en aquest sentit, però diria que era el Salmantí, sí.
Doncs aquesta jugada en la qual Caixe ja va agafat prèviament, cau i no hi ha penal. Ja feia la sensació en aquell moment que perquè Campos Salinas, una mica el que deia el Joan Fàbregas també, assenyalés penal, hi havia d'haver alguna cosa molt grossa a l'àrea. En aquesta mateixa jugada, doncs Pedro Munitis acaba expulsat, amb vermella directa. I això és el que deia el tècnic també en sala de premsa al voltant de la seva vermella.
No he dicho gran cosa, pero he acabado expulsado. Y es algo que no debe de pasar, y pedir disculpas lo he hecho ahí dentro a mis jugadores, porque soy la cabeza visible de este grupo y tengo que dar ejemplo en mi comportamiento, y he acabado expulsado y no puede ser, y a cada uno de los aficionados del Sabadell, porque no puede ser que su entrenador acabe pues teniendo un comportamiento que acaben echando de un banquillo. Pero bueno, no, sin más, tampoco voy a entrar a...
Doncs autocrítica per part de Pedro Munitis, expulsat. El més normal és que tant Doñate com Munitis s'estiguin com a mínim un parell de partits sancionats.
Sí, hem vist precedents aquesta temporada on si no hi ha una cosa molt, molt grossa, crec que era primera divisió fa poc, en Pastore era, Adri, que...
Sí, bé, li va dir... fill d'allò a l'àrbitre i li van caure 4 partits. Doncs... O sigui que en teoria, sent un membre del cos tècnic, al mínim crec que són 2 i no haurien de passar d'aquí... implicaria que no hi són a la banqueta, perquè recordem que, per exemple, en el cas de Pablo Doñate podria fer l'escalfament amb els porters i llavors sí, complir el càstig a la graderia. En el partit de diumenge contra el Real Madrid-Castilla, a casa una altra vegada, 5 de la tarda, i el càstig extra, si es compleixen, insistim que és hipòtesi perquè encara no han sortit les sancions, aquest segon partit a l'Iberoamericano d'aquest horari tan estrany, diumenge de la setmana següent, a 3:15 del migdia contra el San Fernando, allà.
Correcte. Per tant, el Sabadell té una revàlida ara a la nova Creu Alta. Ara, de fet, estava revisant l'acte. No recull res especial, eh?
No, és protesta
ostensible. Sí. Al final, decisions arbitrals. I, per tant, seran dos partits de manual. Com diem, aquesta revàlida, diumenge a les 5, bon horari també per repetir, ni que siguin aquests 4.646 espectadors.
Obrim ja el meló, tu creus que el superem o no?
Vull esperar a veure si el club també fa alguna altra iniciativa, perquè em sembla que va funcionar molt bé aquesta última, sobretot al gol nord, ja ho vam dir durant el partit.
No era la idea, ara parlo de fa una setmana. És cert que funciona molt bé la iniciativa, és cert que al final són més de 4.600 les persones que hi van, i que després de tant parlar d'aquell Monea Sabadell, etc, per part del Castellón, una vintena, a tot estirar.
Com a molt.
O sigui, molt pocs. I per tant, no és que l'afició castellonenca ajudés gaire en aquest sentit per veure la nova Creu Alta amb un molt bon ambient. Per tant, en aquest sentit sí que jo crec que el resultat d'aquesta setmana potser et condiciona en negatiu, però el rival et suma en positiu, perquè el Real Madrid-Castilla fa temps que no ve per aquí, perquè hi ha parròquia madridista, o gent que directament simplement vol anar a veure les joves promeses blanques, encara que no siguin del Madrid.
Jo crec que més de 4.000 sí, i a partir d'aquí esperarem aviam què passa. Per cert, previsió de pluja, també per diumenge. Això per...
Tot són alegries, eh?
Ara mateix hi ha un 70% de previsió de pluja diumenge.
Queden 6 dies,
sí, pot canviar molt la pel·lícula,
i 6 dies abans del partit contra el Castellón, de fet, 2 dies abans semblava que plouria i al final, sí, mira, sí, va anar d'un pèl, però ens vam lliurar de mullar-nos.
El Castilla, per cert, que s'ha situat a la taula just per sota del Sabadell, va protagonitzar la golejada de la jornada 5-2 contra el Sanluqueño, a més perdia 1-2 l'equip de Raúl González Blanco.
Amb gol de lliure indirecte de Toni García abans, sí, de la remuntada.
Hat-trick de Ribas i doblet de la Tassa, per tant, dues de les perles també aquí deixant la seva empremta. I pel que fa al Sabadell, ni que sigui per rematar-ho, per com ha començat aquesta setmana, simplement dir que hi va tenir entrenament de recuperació. Avui festa, demà festa, 2 dies per carregar les piles, perquè l'últim partit va ser molt, molt intens, de molt desgast físic, i a més, coincidint també que per fi el Sabadell té 8 dies entre partit i partit per preparar aquest Sabadell-Real Madrid-Castilla.
És a dir, que ahir hi va haver entrenament de recuperació i des d'aleshores fins dimecres tenen lliure. Els jugadors arlequinats, ja ho deia Pedro Munitis en roda de premsa, que creia que l'equip necessitava també una mica de desconnexió, d'aprofitar aquests 8 dies per tenir una mica de descans i pensar en altres coses que no fossin futbol. Per això, i ho lligo amb l'inici de tot, Lamine Gassama no començarà a entrenar-se a les ordres de Munitis fins demà passat, perquè hi ha dies de descans tant avui com demà i, per tant, s'incorporarà com un mes a la disciplina arlequinada dimecres. Insistim, per si heu arribat tard a l'Hotel Suís, mundialista, 11 ideal de la Copa Àfrica de fa tot just 3 anys, internacional per Senegal però nascut a Marsella, i tota la seva carrera a primera divisió. No juga des de finals de la passada temporada quan ho feia Göztepe a la primera divisió de Turquia, abans en Antalyaspor, no, ja ho direm bé.
Alaniaspor, no volia seguir això, la paraula, perquè si no...
Això que hi hagi Alaniaspor i Antalyaspor ens ha fet una embolica,
sí,
aquest matí.
A la redacció ja ens ha passat, sí.
Sí, per això. Vaja, que ha estat a primera divisió de Turquia i que ha estat tant a l'Olympique de Lió, jugant la Champions uns quants partits, com també al Lorient, més d'un centenar de partits a la Ligue 1 al seu país, a França, país de naixement. Lamine Gassama, insistim, jugador del Sabadell des de fa una horeta aproximadament. Podeu trobar tota la informació també a radiosabadell.fm, i aquest vespre una cita amb el Roger Benet i sobretot amb el Pau Vituri en el Tribuna Preferent. Pau, fins aleshores.
Vinga, adéu-siau.
Escolta el programa quan tu vulguis, el podcast de l'Hotel Suís.
Dos quarts i mig de dues, més futbol. Aquí a l'Hotel Suís d'aquest 14 de març, el juvenil A del Centre d'Esports sí que ha pogut acostar-se als llocs capdavanters del grup 3 de la Divisió d'Honor Juvenil amb l'agònica victòria per 3-2 a Olímpia davant la Unió Esportiva Sant Andreu. L'equip arlequinat ha igualat a 41 punts amb el Mallorca, el cinquè classificat, i ha retallat també distàncies amb el Real Zaragoza, el quart a la taula. Contra els quatribarrats, els de Marc Nomen no van entrar amb bon peu al partit, fallant un penal al minut 2, però es van saber sobreposar per inaugurar el marc pocs minuts després, amb una diana de Haaland, d'Adri González. A la represa, els sabadellencs no van aturar la màquina i van saber augmentar la diferència des de l'inici. Ho van intentar, però no va ser fins al minut 73 que Adri González feia el seu doplet particular per posar el 2-0 al marcador. En els minuts finals, festival de gols per part d'Arlequinats i d'Andreuencs. El 88, el Sant Andreu retallava distàncies. En el temps afegit, el Sabadell feia el 3-1 de penal, i quan tot semblava sentenciat, els quatribarrats feien patir amb el 3-2 al 94, però ja sense temps per més. L'Agustí Bernat, que va presenciar el partit a Olímpia, va conversar precisament amb el protagonista de la tarda, autor d'un doblet, Adri González, li diuen Haaland.
Estem amb l'Adri González. Després d'aquests dos gols, la victòria per 3-2 contra el Sant Andreu, et començo preguntant pràcticament al principi del partit, un penal en la primera jugada en contra, surt fora i a partir d'aquí l'equip no s'ha distret i ha aconseguit anar amb avantatge al descans.
Sí, com tu dius, un error molt al principi que per sort no han sabut solucionar bé i no ha entrat en la pilota, i a partir d'aquí ens hem posat una mica les piles i hem sabut solucionar i el gol ha arribat en 20 minuts i a partir d'aquí cap a dalt.
Segona meitat, una etapa al segon, la jugada del gol una mica estranya, els jugadors visitants protestant. Què us ha explicat l'àrbitre? Perquè ha sigut una jugada, tu l'has seguit igualment, però la gent s'ha quedat una mica sorpresa.
Doncs sí, jo per la meva part jo crec que estava en una posició bona, però la linier crec que ha aixecat banderín, jo no m'he fixat, i sí que els he vist protestant, però l'àrbit tampoc ens ha donat cap tipus d'explicació, suposo que els ha donat als de l'equip rival, però jo per la meva part crec que estava en una posició bona i bé.
A partir d'aquí, justament quan t'asseus, justament quan et canvies, es lesiona un company, es quedeu amb un home menys, i tot i els dos gols, moments de patiment, no?, al final.
Sí, hem patit molt des de la banqueta, i sobretot els jugadors del camp estaven donant-ho tot els últims minuts, i al final, bueno, el futbol també és això, és saber patir els últims minuts i apretar les dents, com qui diu, i jo crec que ho hem sabut fer bastant bé, i al final el resultat han sigut els 3 punts.
Ha perdut el Zaragoza a camp del Girona, a casa amb el Girona, i torna a ser un moment, potser amb aquesta victòria, de tornar a mirar cap a la zona aquesta més alta, tercera posició, no?
Bueno, mai hem deixat de mirar cap a dalt. Sí que és veritat que no ens ofusquem amb aquest tema, nosaltres juguem el nostre joc i si al final acaba sortint molt millor i amb aquest avantatge, doncs sí, ara hem de seguir mirant cap a dalt i no parar, que estem en bona dinàmica.
Perfecte, moltes gràcies i felicitats pel doblet un altre cop i gaudir a la victòria.
A tu.
De la Divisió d'Honor Juvenil a la Primera Catalana, el Sabadell Nord ha encadenat dos partits seguits sense perdre. Ahir, però, no va passar de l'empat a casa contra un rival directe, el Rubí, que segueix massa lluny a la classificació. Enric Vega va avançar els arlequinats empenyent-la gairebé a la línia en el minut 41, però 3 minuts més tard de cap, Ortega va fer l'1-1 definitiu pels rubinencs, rematant una centrada lateral d'un sabadellenc, com és Aitor. A la represa es va reclamar un clar penal del porter Gerard a Vega, no assenyalat per l'àrbitre, i malgrat les oportunitats generades, els sabadellencs no van aconseguir el gol de la victòria. Va faltar una altra vegada punteria. A la contra, sent justos, el Rubí també va estavellar una pilota al pal. Carles López, entrenador dels de Can Oriach, fa aquest balanç del partit.
Crec que per empenta, sobretot la primera part, els hem tingut allà. Potser ens falta una mica d'encert, generar una miqueta més d'ocasions netes, no? A la pilota per avui no hem estat bé. La segona part sí que és veritat que hem començat una mica dubitatius, després crec que hem tornat a agafar, hem tingut l'ocasió molt clara, el penal que és clamorós. I bueno, sí que després hem patit amb alguna possible contra que ens estava llançant el Rubí, que era normal, però bueno, hi hem d'arriscar, perquè la veritat és que a nivell de sensacions el partit és boníssim, però el punt ens serveix de poc.
Perquè el Sabadell Nord continua penúltim, amb 15 punts, a 5 de la permanència, faltant 6 jornades pel final. Per cert, amb un reforç d'última hora, ara que parlem de gent que ve de l'estranger, a Can Oriach ha arribat Marc Marruecos, migcampista, que ahir va ser titular en el seu primer partit a casa. López parla així de la nova incorporació.
El Marc doncs, ens ha vingut molt bé, hem tingut dificultats per fer la fitxa perquè està jugant a l'estranger. Bueno, és un nano de 18 anys, amb una empenta brutal, un perfil que se'ns acopla molt bé també amb Míker i llavors a la veterania del Silva, ara tenim a Àlex, tenim a Alejandro, jo crec que al mig del camp tenim un gran equip, no? Però bueno, en totes les línies, però sobretot al mig del camp, i el Marc ens dona aquest puntet de talent, no? De qualitat, i a més és un jugador que és molt vertical a l'hora de córrer i molt contents amb ell.
Després del partit, precisament, sobre la gespa del Municipal de Can Oriac, vam poder conversar una estona amb en Marro. Marc Marruecos, nou jugador del Sabadell Nord, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
Primer partit de la teva etapa aquí a Can Oriac a casa, havies debutat la setmana passada en victòria a Vic, avui s'ha escapat el triomf 1-1 contra el Rubí, que suposo que aquestes alçades de la pel·lícula només serveix de 3-3, i avui segurament el que us ha privat de la victòria ha estat la manca d'encert al davant, perquè les heu tingut.
Sí, bueno, nosaltres venim treballant ja fa setmanes que no sortien els resultats, però ara hem d'agafar una bona ratxa, sobretot almenys puntuant com aquest cap de setmana, a seguir lluitant, que encara queden partits, i a no rendir-se, perquè ho tenim cada partit i podem aconseguir sempre els 3 punts i hem de lluitar per ells.
Tu ets de Barberà del Vallès, dius, portem setmanes treballant perquè tu ja estaves en aquest equip. El que passa és que estaves pendent de la paperassa que havia d'arribar des de Costa Rica per poder debutar amb el Sabadell Nord. Tu vas acabar l'etapa juvenil al Cerdanyola, vas anar a provar fortuna el primer any a Costa Rica, un torneig, el d'apertura, i suposo que se't deu haver fet llarg, no? Aquesta espera de dir, estic entrenant però no puc jugar.
Sí, sí, una mica llarg. He estat quasi 2 mesos, em sembla, i al final, bueno, ja està tot llest i he pogut començar a jugar i a rodar, que és el que m'agrada.
Això d'anar a Costa Rica, què tal? Per cert, com ha estat l'experiència? Una mica exòtica, no anar tan lluny?
Sí, bueno, totalment diferent aquí, però bueno, com a experiència positiva me la quedo per mi i ara pues, ja una altra vegada aquí a casa.
Sorties del Divisió d'Honor Juvenil del Cerdanyola. Per què acabes jugant aquí al Sabadell Nord? Suposo que el fet de ser proper a casa ajuda, no?
Sí, bueno, al final també vull agafar ritme, aprofitar ja que la temporada ja havia començat i per no parar i a jugar a futbol.
I les sensacions què tal amb els companys, amb el cos tècnic, amb l'equip en general?
Hi ha molt bon grup, molt humil, molt, molt humà, com el diu el míster, i estic segur que al final es pot aconseguir l'objectiu que ens hem marcat.
I la decepció de no poder guanyar avui aquí a casa contra el Rubí és un 4-6 des que has debutat amb el Sabadell Nord. Aconseguireu la permanència o no? I per què?
Jo crec que sí, perquè hem d'anar a cada partit com si fos una final, intentar sumar de 3 i si no, segur que puntuar. Sortia molt a cada partit, que aquest ha de ser el nostre ADN i a no rendir-se perquè que tot és possible amb aquest equip.
L'última, pensant en el futur, gairebé és igual qui sigui el rival la pròxima setmana, perquè al final és allò de, quan estàs amb l'aigua al coll, tots els partits són finals, no?
Sí, sí, hem de jugar cara a cara a qualsevol equip, dona igual si és el primer, l'últim, però que no se'ns escapi res per no haver lluitat tot el partit.
Marc Marruecos, jugador del Sabadell Nord, benvingut aquí a Can Oriac, el que és ja la teva nova casa, i molta sort en el que queda temporada.
Ok, gràcies a vosaltres.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Aquest 20 de març torna Corro contra el Càncer, la cursa solidària de Sabadell.
Tots i totes correm contra el càncer. Corre o camina als 5 quilòmetres solidaris de Sabadell.
Cursa en benefici de l'associació Contra el Càncer.
Participa a la cursa 100% solidària de Sabadell.
Aquest 20 de març a 2:15 del matí.
Inscriu-t'hi a corrocontraelcàncer.cat.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tres quarts de dues, moment de l'embola. Aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, Loar Gràcia va fer bons els pronòstics i es va endur de forma clara el derbi de la Primera Nacional d'Embol masculina per 23 a 42. Es van imposar els verdiblancs ahir a Cal Balsac al Creu Alta Sabadell, en un partit sense massa història que vau poder veure al Twitch de Ràdio Sabadell i en el qual els graciencs van obrir ja un gran forat en el marcador des de bon començament. Ramon Salmurri, el tècnic dels creualtencs, lamenta un dia més les errades dels seus.
Quan ells han obert escletxa en el marcador, el partit ja ha canviat, diguem-ne. Sí que tinc la sensació, i amb això no ho dic en cap cas per l'Oar, perquè crec que ha fet un molt bon partit, que ha estat molt respectuós amb nosaltres i que és clarament el que mereixia la victòria i els dos punts, i crec que el marcador, si fa no fa, és bastant just amb el que s'ha vist. Però sí que tinc la sensació que nosaltres no hem tret la nostra millor versió, que hem comès moltes errades tontes i que això amb un equip d'aquest nivell et condemna, i és el que ha passat avui.
El derbi es pot recuperar tant al Twitch com al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. El Creu Alta Sabadell en vol, després de 22 jornades, continua cué de la Lliga i sense cap punt al seu caseller, i el descens matemàtic sembla simplement una qüestió de temps. En canvi, l'Oar Gràcia manté intactes les seves aspiracions de colar-se a les fases d'ascens. L'entrenador verdiblanc, Cesc Borrell, felicita els seus jugadors per haver mantingut la intensitat.
Els partits que has de guanyar els has de guanyar, i els partits que has d'anar allà competir a muerte, els estan a competir a muerte. Vull dir, al final, això anirà molt just. Crec que queden 8 o 9 jornades. Si perds un partit, em pots anar cap avall 3 o 4 posicions. Si guanyes el partit que has de guanyar aquell rival directe, pots sumar 2 posicions més.
De fet, entre els jugadors de l'Oar que van entrar a la pista, excepte els porters i el pivot Gerard Francès, tots van veure porteria. I per completar la festa gracienca, la sorpresa de la jornada la va donar el Banyoles, imposant-se a la pista de la Salle Montcada, un dels rivals directes del Gràcia en aquesta zona capdavantera. Ara la classificació està així. La Roca, líder amb 36 punts, triple empat a 33 en el segon lloc entre Granollers B, Sant Cugat amb un partit menys, i la Salle Montcada, i el cinquè l'Oar amb 31 punts i un partit pendent. Aquest dissabte, duel directe al carrer Bocaccio entre els graciencs i els montcadencs, que promet emocions fortes. I encara en handbol, Salvador Gomis ha estat reelegit president precisament de l'Oar Gràcia pels pròxims 6 anys. Fa ja 16 anys que va arribar al càrrec. Salva Gomis, amb un primer mandat de 4 anys, 2 després de 6, ha estat la única candidatura que s'hi ha presentat, amb la qual cosa aquest cop no han calgut comicis, a diferència de l'anterior mandat. El saludem en directe, Salvador Gomis, president de l'Oar, per 6 anys més. Enhorabona, què tal, com estàs?
Moltes gràcies, Adrià. Content de poder tenir 6 anys més per treballar amb el club i poder-nos posar objectius clars pels propers temps que venen, que no seran fàcils.
Avui, si no m'erro, ja primera reunió, no?, amb la Junta del nou mandat.
Sí, així és. Una mica anem a posar fil a l'agulla per l'actuació era immediata, entre els quals, com bé s'ha regiat, ha hagut la nova presentació del nou director tècnic amb el Miquel Díaz-Nitez, que s'incorporarà ja a les tasques d'aquesta direcció esportiva.
De fet, era una de les preguntes que tenia. Hem conegut avui que torna a casa algú que la coneix des de dins ja, que ja s'hi ha estat, al carrer Bocaccio, el Miquel Benítez, que s'incorporarà com a director tècnic després de 2 temporades a l'handbol Terrassa. Què aportarà el Miquel a l'entitat, algú que és tan conegut com ell?
Doncs, a part de la seva experiència, portarà treball, que és el que ens fa falta. Tenim mancances principalment per la part de baix i seran dues mans superimportantíssimes en els propers temps, principalment amb el que respecta al treball de la nostra base, no? Del treball a les nostres escoles i a cuidar aquesta canalla que al final té de ser la que ocupi les places dels dos primers equips, masculí i femení, no?
Ara que comenceu un nou projecte, un nou mandat de 6 anys, aquella pregunta tan típica de reptes o d'objectius de cara a aquesta nova etapa, un d'ells, intueixo pel que comentes, el de millorar la base, no sé si és el principal o quina idea teniu.
Sí, sí, per descomptat és el principal. Nosaltres sempre ho hem dit en moltes ocasions i no m'acabaré mai de cansar, és estem formant persones. És cert que ho fem a través de l'esport i en concret a través de l'handbol, però per nosaltres el més important és formar aquestes personetes que de cara a un futur doncs, tenen de desenvolupar-se en diferents àmbits de la vida i a l'esport doncs, ens anirà de fàbula, no? A part d'això, doncs, hem de ser doncs, un xic egoistes i pensar que el nostre savoir-faire és l'handbol i el que desitgem és que aquesta canalla que comença doncs, no ho deixi i prosperi dins de la nostra entitat. Que no ho deixi, que l'apassioni i que veritablement faci que la seva vida estigui lligada a l'esport i a les amistats que es creen amb aquests esdeveniments, no?
Som al 2022, per tant, si són 6 anys de mandat, la nova legislatura, Salva, arribarà fins al 2028, és a dir, coincidint amb el 75è aniversari del Gràcia, que suposo que és una data especial i que comporta un plus d'il·lusió, no?, per aquest mandat.
Sí, és ben cert que serà el darrer any, ja veurem com el plantegem, perquè el 2028 en teoria serien les noves eleccions. No sé, tindrem de veure si allarguem una mica o aquell any fem les eleccions passada el primer semestre. No sé, ja en parlaríem, queda molt temps per endavant, però sí que és cert que celebrar una data d'aquestes amb un club històric com nosaltres doncs fa goig i ens agradarà ser-hi i fer... esperem ja que tot això del Covid i de les guerres i de tot això ja sigui història, quan més aviat millor pel bé de tots plegats i plantejar doncs, els darrers dos anys doncs, algú molt seriós... per celebrar un 75è aniversari que serà ben lustrós.
I que no es compleixen tots els dies, tot i que, com dius, encara queda molt de temps i molta feina per davant. Per acabar, hem comentat la base, hem comentat la incorporació del nou director tècnic, del Miquel Benítez, però també hem anat seguint, gairebé cada vegada que parlàvem amb tu, l'evolució dels dos sèniors en aquesta gran temporada. El femení ja s'ha quedat sense opcions a la part alta, però el masculí, ara que en parlàvem després del derbi, està de ple lluitant per les fases. El president creu que ho aconseguiran o no?
Aviam, d'entrada, tal com ha dit el Cesc i ho ve dient des de fa ja diverses setmanes, un té d'estar al 120% perquè som un grup que entre 5-6 equips es donaran aquestes places que ens permetin, si més no, anar a jugar a les fases d'ascens, no? Cada partit és una lluita, està en aquesta part de dalt on hi ha aquest plec d'equips amb dos punts, estem pràcticament tots, fa que una setmana tinguis el disparador posat i l'altra setmana doncs, l'ànim et baixi, no? És setmana a setmana, per descomptat que el club d'entrada el que sí que farà és tenir aquestes fases si els jugadors es classifiquen i després pues, ja en parlarem. Ja en parlarem perquè, com bé sabeu, doncs, la divisió d'honor B és complexa, és molt cara i ja ho sabeu d'altres vegades que hem parlat, el que no farem és exposar el club a problemes financers, no? Però d'entrada sí que es faran aquestes fases i ja veurem després on hi arribem perquè ja estem fent petits moviments per veure aviam on ens podem posicionar o no.
Doncs tant de bo que tinguem aquest problema, Salva.
Sí. De fet, beneït problema, no?, amb el que respecta a el que esportivament es pot parlar, no? Per contra, no?, doncs les noies, pues sí que des de la marxa de la Paula i de la Gavi, doncs han tingut una mica de baixón. De fet, se'ns van endur les dues màximes golejadores, però jo estic convençut de que tenen un equip molt, molt jove, que tenen molt que lluitar, i aquesta no serà la fi de res. Serà el començament d'algú nou, amb una categoria nova i amb la que continuarem aspirant doncs, també al màxim per tenir l'equip on esportivament es mereixi.
Doncs hi ha futur també en aquest OAR Gràcia femení. Salvador Gómez, president, els pròxims 6 anys de l'OAR Gràcia, enhorabona i, com se sol dir en aquests casos, sort i molts encerts. Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres, Adrià.
Hotel Suís.
Més coses. L'Estalpul Natació Sabadell jugarà la pròxima edició de la Champions masculina de waterpolo. A falta d'una jornada per acabar la fase regular de la Divisió d'Honor, l'equip de Quim Colet s'ha assegurat ja acabar entre els tres primers gràcies al triomf de dissabte 8-3 contra el Real Canoe madrileny, un partit davant del penúltim de la Lliga que va tenir més complicacions de les previstes per diferents motius. D'entrada, Fran Valera es va lesionar la setmana passada amb Espanya i és dubte per jugar la tornada de la final de l'Eurocup. Ramiro Veig es trobava concentrat al Perú amb la selecció argentina i com al centre d'esports, alguns waterpolistes havien estat amb la grip els dies previs. A tot això, el jove porter David Serrano va actuar sota pals per reservar Edu Lorrio i amb ell parlava el Pau Vituri després del partit.
Estem amb el porter avui de l'Astralpool en aquest triomf 8-3 contra el Real Canoe amb el David Serrano. David, què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé, una victòria d'aquelles, un partit d'aquells complicats, no? On segurament l'equip doncs li ha costat arrencar, potser producte del partit, no? Que vau jugar l'últim contra el Telimar, el fet de tornar a la Lliga, doncs sempre costa, no?
Sí, després d'un partit de competició europea sempre costa tornar a agafar ritme de competició i, bueno, avui sabíem que era un partit que, en què havíem de guanyar, sí o sí, i degut a baixes que hem tingut ens ha costat una mica començar, però, bueno, al final ho hem pogut treure bé, que és l'important. I a seguir.
I ara l'important també a nivell d'objectius d'aquesta temporada és que la plaça de Champions, com a mínim ser tercers al final de la fase regular, això ja ho teniu garantit, no?
Sí, això era l'objectiu, classificar-nos per Champions i, bueno, arribar el més a dalt possible en tot, com hem arribat a la final de la Eurocup, i intentar guanyar-la, remuntar i portar-nos-la cap a casa.
Clar, perquè ara tot el que ve en el calendari, déu-n'hi-do, a la Lliga li queda un derbi contra el Terrassa, després el play-off, Eurocup, aquesta tornada de la final, per tant, tot el que ve ara són rivals de molt nivell.
Sí, sí, ja sabíem que des de fa ben bé un mes tot el que venia eren ja rivals directes, que partits importantíssims que havíem de guanyar, i de moment, exceptuant el de la final d'Eurocup, tot ho hem tret cap endavant i bueno, a seguir, com ja he dit abans, i donar-ho tot.
Avui t'ha sortit per ser un bon partit contra el Canoe. Suposo que és satisfet, no?, per la teva actuació, sabent també que l'Edu ha tingut problemes físics en les últimes setmanes i que s'ha d'estar preparat també, no?
Sí, jo sabia que tenia que jugar aquest partit perquè l'Edu no podia jugar degut a la lesió i, bueno, hem fet un bon partit tots, jo crec, i l'hem tret cap endavant i molt contents, la veritat.
Gràcies, David.
A res, a tu.
A l'Estalpul masculí només li queda dissabte un derbi sense transcendència a la piscina del Terrassa per tancar la fase regular de la Lliga. Els de Quim Colet són momentàniament segons, però dimecres el CNB hauria de recuperar aquesta condició si guanya a la piscina del Sant Andreu. Per la seva part, el femení només va jugar un dels dos partits que tenia previstos, el d'ahir diumenge a la piscina del Concepción madrileny, amb victòria clara per 5-24, tot i les absències de la portera Laura Ester, de Mati Ortiz, de Sabrina van der Sloot o de Marche Keuning. L'altre compromís, el del Rubí, es jugarà finalment aquest dimecres a 8:45 a la piscina rubinenca, mentre dissabte a les 2 a Can Llong partidàs, tot i que sense massa transcendència a la taula, amb l'Astralpul visitant, virtualment primer, perdó, rebent el Mataró. Amb aquest partit des de la vista, arribem gairebé a les 2, és a dir, el moment que ens recull el testimoni als companys d'informatius d'aquesta casa amb el Notícies Migdia. Una abraçada des del control de so del Roger Benet. Tota la teca que us hem venut en aquesta hora de ràdio la trobareu a radiosabadell.fm, també al podcast de l'Hotel Suís, i sobretot us emplaço a 8:15 del vespre avui, Tribuna Preferent, entre d'altres coses, amb aquesta anàlisi del nou fitxatge del Sabadell, de Gassama, per part de l'Alberto Jogo i el seu Afroradar. Que vagi bé, bon dilluns!
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.